RAC1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge 24 de setembre a les 3 i 3 de la tarda, al Viatge Bé us portarem al Priorat per viure una experiència única en temps de barema. Veniu.
A RAC1, tots som 1. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Amb Gerard Ballén.
Bona nit, les 11 i un minut. Continuen els esports a RAC1. Ara temps de tu diràs fins a la 1 de la matinada per repassar tot el que ha passat durant aquest dissabte. Encara hi haurà algú que tindrà hores d'ara l'emoció a flor de pell després de la remuntada del Barça contra el Celta a Montjuïc, la gran remuntada del Barça. Avui més que mai a la muntanya màgica, del 0-2 al minut 81, al 3-2 al minut 89. Quina bogeria, quin thriller, quin caràcter del Barça, que fa uns anys segurament ni tan sols s'hagués cregut que podria donar-li la volta a aquest partit. Caràcter i talent. Talent els dels Joaos, talent el de Lewandowski, talent el de Gavi, talent el de Rafinha. Això és el que et fa guanyar partits que segurament no mereixes, com aquest d'avui contra el Celta, i que a la llarga també et fa guanyar títols com una lliga. El Barça és líder i dormirà líder, de fet, de la primera divisió masculina de futbol, però no tot són bones notícies. Sap greu xafar la guitarra, però Frenkie de Jong s'estarà un mes i mig de baixa per una lesió al turmell dret. Després ens ho amplia la Marta Ramon en temps de tertúlia. I dit això, aquesta nit, en la qual evidentment es parlarà i molt de la remuntada del Barça contra el Celta, també és una nit en la qual el futbol català està d'enhorabona, perquè el segon classificat de la primera divisió masculina és el Girona. Dos equips catalans a dalt de tot de la classificació, amb el Barça ja estem acostumats, sí, però amb el Girona no. De fet, és la primera vegada que el Girona està empatat a punts amb el líder. I quin Girona? Perquè no és el què, és el què i el com. 16 punts de 18 possibles i avui 5-3 contra el Mallorca amb un altre recital a la primera meitat dels de Mitchell. I mira, el que són les coses, quan passen ara 3 minuts de les 11 de la nit, crec que tinc en línia un dels jugadors importants d'aquest Girona, com és el David López. Hola, David, bona nit.
Hola, bona nit.
Deixa'm preguntar-te si has estat pendent del partit del Barça o no gaire en aquestes últimes hores.
No, sincerament no gaire. He anat a sopar fora i no he pogut perdre el partit.
Doncs mira, un membre de la plantilla del Girona que no hi estava massa pendent. Això vol dir que tampoc t'importava massa anar a dormir líder, que ja t'està bé ser co-líder i que els punts al final són els mateixos que si fóssiu líders?
Bueno, el més important som nosaltres mateixos i ara mateix, bueno, preferia anar a celebrar la victòria.
Amb què et quedes, David, del que has viscut avui a Montilivi? Amb el què, amb el com, amb les dues coses?
Bueno, una mica de tot, crec que sobretot amb la primera part. Ha estat una primera part espectacular, com l'altre dia a Granada. Però bueno, encara hi han coses a millorar, no? La segona part crec que en alguns moments, sobretot el tram final, que bueno, ja estàvem pensant més en el pròxim partit i ens hem desconnectat una mica i és una pena acabar així.
Mitchell ha dit que és la millor primera part d'un equip seu, d'un equip que hagi entrenat. També creus que com a jugador durant la teva carrera, ja sé que has jugat molts minuts i que has jugat molts partits, però creus que ha estat una de les millors primeres parts que has jugat al damunt d'un terreny de joc amb un equip, David?
Bueno, no sé si la millor, però sens dubte ha sigut una gran primera part, ha sigut un domini absolut. A sobre ens hem trobat amb un gol en contra al minut 3, un equip que sent còmode defensant i estan en bloc baix, i bueno, potser podia semblar que el partit se'ns complicava, però no ha sigut així en absolut. Hem dominat moltíssimes fases del joc i, bueno, i així ha sigut el resultat, que fins i tot podria haver sigut més ample la primera part.
Michel ha dit que és el principi d'alguna cosa, però no ens ha sabut dir quina cosa. Què creus que és això, David?
Bé, no sé, però sí que des de dins es nota que hi ha encara marge de millora. Tenim jugadors nous que han arribat aquest any i que estan fent molt bé les coses, però que fins i tot encara es poden donar passes endavant, tant a nivell individual als jugadors com a nivell col·lectiu, i bé, és esperançador a veure què acaba passant.
Has parlat de jugadors nous, amb nom que sobresurt, que és el de Savinho. Quan va arribar, quan el vas veure en el primer entrenament, tu ja vas pensar que aquest tio és boníssim?
Sí. Bueno, el primer que vaig pensar és això, i després si era capaç de mantenir aquest nivell durant el campionat, a primera divisió, pues, donaria que parlar, no? I així està sent, i és un dels jugadors que encara se'ls veu, perquè entrenant se li veuen moltes més coses, i és un dels jugadors que encara té marge de creixement.
Tu encara seràs pitxitxi?
Bueno, sí, avui bromejàvem una mica de vestidor, sí.
Oh, això de marcar gols, de moment, està funcionant. Està funcionant també l'estratègia en aquest sentit, David.
Sí, és important, perquè, per exemple, el partit d'avui, a vegades, si no el desencalles a pilota parada, amb un equip que està tan tancat, doncs és complicat, no?, obrir la llauna. Però bé, important ajudar l'equip, important que hi hagi molts jugadors que aportin amb gols, que al final de temporada et dones compte de que és algú que suma moltíssim.
Ara mateix a la classificació, després de l'empat del València, 2-2 contra l'Almeria, el Girona té 6 punts de marge sobre el cinquè. S'ha de pensar només en la permanència, David, o hi ha aquí camí i llibertat per poder pensar en alguna cosa més?
No, nosaltres crec que fem bé de pensar partit a partit. El míster va marcar al principi de temporada l'objectiu dels 53 punts, que no els vam poder aconseguir la temporada passada. I bueno, anem partit a partit, a veure si podem aconseguir-los, i després ja veurem a veure què passa.
Tinc aquí el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera.
El narrador dels partits del Girona juga a RAC1. Alguna pregunta pel David?
No, la primera és que com ho ha celebrat això, David? Dius que ho ha celebrat. A mi m'interessa saber com ha celebrat el lideratge momentani.
Doncs mira, he anat a sopar amb la meva dona, que a vegades quan tens fills no és fàcil, i avui m'ho puc permetre.
Avui t'ho puc permetre, un bon brindis, sempre segur, pasta i pit de pollastre, no, David, per sopar?
Sí, de tot una mica, avui podíem obrir una mica l'aixeta.
Avui podíem obrir l'aixeta, molt bé. Escolta, i li he preguntat a l'Aleix a la zona mixta, i t'ho pregunto també a tu. Jo tinc la sensació que el Girona és l'equip que juga millor futbol a primera divisió. Tu també creus que és així?
No sé, sí que et puc dir que juguem molt bé, i a més tenim un abanic de possibilitats molt ampli. Ara mateix amb l'entrada del Dogvik ens dona també aquest joc en llarg, que a vegades quan els equips et venen a pressionar home a home necessites, i ara també ho tenim. Tenim també jugadors capaços d'agafar la pilota encara un contra un i ser guanyadors de duels. Tenim la pilota parada, vull dir, tenim molts registres que ens estan funcionant i que fan que per qualsevol rival som un equip molt complicat.
I fins quan pot durar això? Perquè, és clar, són 6 jornades, el Girona no ha perdut cap partit, de fet, ni a la pretemporada s'han perdut partits, o sigui que és una trajectòria immaculada, i avui Aguirre, l'entrenador del Mallorca, deia a la sala de premsa sí que li pot durar la benzina al Girona, sí que pot mantenir-se a dalt de tot de la classificació, diu, i a mi m'agradaria perquè hi hagués un equip petit que pogués lluitar per guanyar la Lliga. No sé si creus que això és anar massa enllà, i fins quan creus que pot durar la benzina al Girona per estar, no sé si entre els 4 primers, però sí a la zona més alta de la classificació?
Bueno, veurem el que passa. Òbviament, amb 6 partits encara és molt d'hora per parlar de com o de quin objectiu ens marcarem d'aquí a final de temporada, però ja és important que la dinàmica sigui bona, que a més sigui no sol en quant a punts, sinó en quant a bon joc, pues, influirà molt la mentalitat. Veurem a veure quina mentalitat té l'equip de continuar, quan suposo que hi haurà moments de la temporada que no seran tan bons, i a veure com som capaços d'en sortir-nos. I bueno, és el repte que tenim. Tothom s'ho pregunta. Si seguirem així, pues, anem a veure què passa.
Mm-hmm. 10 minuts per sobre de les 11 de la nit. Hem volgut començar el programa amb un protagonista de luxe com és el David López. I, a veure si... No, pensava que s'havia tallat la trucada, però em sembla que és el GPS, no? Això és el GPS de...
El rellotge.
Pensava que hi havia algú més que volia entrar a preguntar-li
sí.
coses al David,
jo pensava, no, líder, no? Dic, no és la veu del David, no. ha canviat bastant respecte a l'última resposta que li havíem escoltat. Mira, abans, David, crec que hi ha un excompany d'equip que et vol saludar, que formarà part de la tertúlia aquesta nit del Tu Diràs. Tu mateix, Víctor.
Buenas, David, soy Víctor Sánchez, ¿qué tal?
Hombre, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, bien, bien, aquí pasando el rato con esta gente, y la verdad que, nada, sobre todo felicitarte a ti y al grupo, porque es espectacular lo que estás haciendo. Creo que hay equipo para estar arriba, ya lo dije hace tiempo, que el Girona venía haciendo las cosas muy bien, y ojalá podáis estar todo el tiempo del mundo ahí arriba, porque se lo merece, porque es un club que está trabajando muy bien.
Sí, gracias. Bueno, además tú has estado también con Michel y sabes que también hay un gran entrenador y que está haciendo las cosas muy bien, y bueno, esperemos que todo, ¿no? La combinación de plantilla, de míster, de a nivel de dirección deportiva también han hecho un gran trabajo. Y esperemos que todo sume. Sí,
yo creo que se sentaron las bases muy bien hace tiempo, y creo que, como te digo, disfrutas viendo al Girona jugar, y eso es lo que todo el mundo quiere para ellos y para los aficionados, así que enhorabuena.
David, crec que tens un sopar pendent amb el Víctor, eh? Igual que avui has anat amb la teva dona, crec que tens un sopar pendent amb el Víctor per parlar una mica de futbol.
I tant que sí.
T'agraïm moltíssim, la veritat, que estiguis en directe també a aquestes hores de la nit, que a vegades no és massa habitual en jugadors de primera divisió, i en aquest cas et felicitem també per aquest inici de temporada. Que segueixi així. Una abraçada, David.
Bueno, molt bé, moltes gràcies a vosaltres també.
El David López, golejador aquest migdia, de fet, en la victòria per 5-3 del Girona contra el Mallorca. El Girona, com deia, segon, amb 16 punts, els mateixos que el Barça, que demà haurà d'estar pendent, igual que el Girona, evidentment, del derbi madrileny a partir de les 9 de la nit. Atlètic de Madrid, Real Madrid. Si el Madrid perd, el Barça líder, el Girona segon. Si empata, els tres al capdavant de la classificació. Si guanya, els de Carlo Ancelotti tornarien a liderar la taula classificatòria. 12 minuts per sobre de les 11, el que farem serà una pausa i obrir la tertúlia amb el Víctor Sánchez, però també amb més gent per parlar, doncs, del Girona, però també, evidentment, de la remuntada màgica del Barça-Montjuïc. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé. Nou Rexton de Sant Joan. El SUV més sòlid i segur que hem fabricat mai. Un elegant crossover per experimentar noves cotes de confort i connectivitat. Nou Sant Joan Rexton, nascut per triomfar.
Descobreix-lo a santjoanbarcelona.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford Puners. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicles seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Aquest dilluns, dia 25, festiu a Barcelona, visita'ns. Estarem oberts.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Bona nit. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
6.567 06567 de la sèrie 7007.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Rafinha amb Joao, Joao per dins, continua Joao, Joao pica la pilota per Lewandowski, la deixa botar, la rematada, el travesser i gol. Gol, 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 remuntada descomunal, remuntada estel·lar, remuntada de pel·lícula del Barça a l'estadi.
Remuntada del Barça en 8 minuts i 27 segons. Ni un més ni un menys. 8 minuts i 27 segons és el que ha tardat el Barça en marcar els 3 gols, que li han donat els 3 punts, 3 punts importantíssims, evidentment, després d'anar perdent 0-2 contra el Celta, per ser, de moment, líder de primera divisió. Saludat al Víctor Sánchez abans, mantenint la conversa amb en David López. Saludo també a Alai Benítez, hola, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Ferran Correas, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Lluís Cortés, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, hi ha moltes coses que hem de comentar, ho farem, evidentment, en temps de tertúlia, però d'entrada us demano una opinió general de la remuntada, d'aquests 8 minuts i 27 segons que hem viscut a RAC1, escoltàvem ara amb els gols amb la narració del Pou, una valoració general del que ha estat una bogeria, i després anirem desgranant nom per nom i segurament també parlarem, i evidentment ho hem de fer, dels 80 minuts anteriors que havien estat molt dolents del Barça. Però d'entrada, Ferran, com és possible que un equip canviï com un mitjó en només 8 minuts? És només un gol el que fa canviar?
Jo crec que el que canvia és que, sobretot respecte a la temporada passada, és que tens el talent que no tenies abans. I el talent és João Félix, és João Cancelo, i la resta de jugadors que ja estaven la temporada passada. Però, sobretot, per mi és una remuntada. El Barça ha guanyat avui per talent, no per joc, perquè, com deies...
El caràcter també l'has de tenir. Però pot ser que si tens caràcter sí, i no tens talent, no remuntis.
No remuntaràs. Però sí, perquè, per exemple, Gavi és això, és el que deies tu. Tot i que també és talent, perquè la passada del tercer gol és extraordinària, de Gavi. Però, per mi, sobretot, és una remuntada de talent, de jugadors que no tenies, jo no dic la temporada passada, no tenies al principi de Lliga i tens ara. I són dos jugadors, per mi, per exemple, avui, Cancelo no ha estat bé durant molts minuts, però en canvi en aquells 10 minuts ha estat estel·lar.
Jo penso que la clau del Barça una mica també és tindre plan A, plan B, és a dir, té una plantilla llarga, arriba als minuts finals i pots canviar de número, de sistema i tal, però surten jugadors que marquen la diferència també, i al final això et dona tindre talent, que és el que estàvem parlant, però al llarg dels minuts, i això és molt important. Al final també ve d'una bona dinàmica, i avui es nota, és veritat que no amb el joc, però sí al final surten jugadors que tenen fam, o sigui, torna a sortir Rafinha, que no ha fet gol, però ha fet uns minuts molt bon, jugant per dintre, no per fora. Tens la Minya Mal, que surt per fora i té molt talent, i després el que estava parlant en Ferran, tens en Cancelo, que ell mateix ho ha dit, que no ha fet uns bons minuts, però al final s'ha tret una assistència i el gol, que aquesta entrada pues, fa guanyar el partit.
Sí, perquè a vegades parlem, és veritat, és el Barça, els equips grans, no? Barça, Madrid, però després ho parlarem i ens ho explicarà l'Oriol Jové amb les dades. Això, Víctor, ha estat excepcional, vull dir, per molt que sigui el Barça o qui sigui, vull dir, no hi ha molts precedents del que ha passat avui.
Sí, estoy de acuerdo totalmente en lo que hablamos del talento. El año pasado el Barça tenía una plantilla mucho más corta, y este año sí que tiene esas piezas, tanto a nivel de talento dentro del campo como en fondo de armario. Salen jugadores que son mejores o están al mismo nivel que los que están en el campo. Lo que sí que tengo claro es que no sé lo que va a durar esto y no sé hasta qué punto estos jugadores, tanto sobre todo los Joaos, que son un poco los que tienen un poco ese hándicap de cuando están muy bien son muy buenos y cuando no están bien han tenido problemas. Joao Félix en Atlético de Madrid, en Chelsea, y Cancelo también en Bayern llegó y los primeros partidos era un avión y era espectacular y después el rendimiento bajó mucho. Entonces ese es el único pero la única duda que tengo yo sobre este Barça.
Míster, què dius de tot plegat, Lluís? Com has vist aquesta remuntada? No sé si... A veure, el Pou feia broma al final de la transmissió, deia que ell hi creia i que amb el 0-2 encara tenia esperances de guanyar, que no signava l'empat, quan és veritat que ha fet la pregunta i tots hem signat l'empat. Tu, Lluís, això, diguéssim, que imaginar-t'ho no t'ho has imaginat, no?
Jo és que durant el partit he vist que el Salt ha tingut diverses ocasions d'inclús ampliar l'avantatge, perquè recordem que han tingut arribades comptades i en situacions de contraatac, però si anem a ocasions clares, a mi el Salt avui, fent el seu partit, ha tingut les seves opcions per inclús incrementar l'avantatge. Però sí que és cert, i estic molt d'acord amb el que deien el Ferran i la Dai, del talent i del talent sostingut. O sigui, ara el Barça és capaç de tenir talent durant molta més estona. Però un afegit, i crec que Xavi ho ha dit a la roda de premsa, aquest partit del Barça de fa dos o tres temporades l'hagués perdut, crec que el 95% de les vegades. O sigui, ara la plantilla té talent, però també hi creu en aquest talent. I creu en el plantejament del míster, i creu en els canvis que s'han fet, que és introduir molts davanters i anar una mica a la desesperada a buscar la victòria. Els jugadors han cregut, el públic també ha cregut, que crec que és important i després ja ho comentarem segur, però crec que ha estat una victòria de caràcter, d'orgull i també, evidentment, de talent.
Mira, ara que has citat a Xavi i la reflexió que ha fet, hola Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha vingut de l'Olímpic Lluís Companys, de fet ella hi ha estat i ens ajudarà, de fet, quan parlem del públic també a d'alguna manera a transmetre el que s'ha viscut, no? Perquè jo crec que és d'aquelles remuntades que a vegades i has de ser també al camp per saber què ha passat, no? I què ha viscut també el jugador del Celta en aquell moment, etcètera, etcètera. Però ara que deia això Xavi, a mi m'ha encantat, el Lluís, m'ha encantat la reflexió de Xavi. Això potser fa dos anys no ho hagués fet, no?
Exacte. Xavi ha mirat una mica enrere, no? I són molts dies de mirar enrere per part de Xavi, perquè, clar, evidentment hi ha hagut un salt qualitatiu des de fa dos anys quan va arribar en Vara, l'equip no té res a veure, i ha parlat sobretot de canvi de mentalitat i de punt d'inflexió generacional. A veure
ara
si trobem
ara
Xavi.
Aquest club amb un 0-2 a casa normalment ho donàvem per perdut, no? I et queia fins i tot el 0-3. Crec que aquesta generació fins al final, Gavi, Balde, Rafinha quan surt, Lamine, gent jove de la casa, amb diferent mentalitat, no? Això és el que hem de canviar, i crec que avui és un punt d'inflexió tremendo de caràcter guanyador. Sí, clar, no hem jugat bé futbol, però no només és jugar bé futbol, sinó treure el caràcter, treure la fe, treure l'èpica.
Totes aquestes paraules, tots aquests conceptes, èpica, fe, aquest punt d'inflexió del que parlava Xavi, també ha parlat de toc d'atenció per l'equip, també s'ha mirat al mirall i s'ha mostrat conscient del que havia passat avui durant molts minuts de partit, quan es veia tot perdut. I després de la renovació, finalment s'ha aconseguit la remuntada i han acabat sent 24 hores rodones per Xavi.
Contento, fin de semana redondo para mí, para el staff, para el equipo, para los jugadores, que bueno, sacamos un partido adelante que estaba muy cuesta arriba, ¿no? Con el 0-2 en el minuto 80, pues era muy difícil de acabar ganando este partido, y el equipo lo ha conseguido, ¿no? Y corregir cosas o de alguna manera ajustar cosas habiendo ganado y con un toque de atención, esto es fantástico para el grupo.
Clar, del que comentàvem abans, la Laia ha parlat de gent amb fam, no? I Xavi parlava dels joves, que és important. Rafinha, per exemple, no té minuts, però també és jove. Probablement amb una generació diferent, amb una generació que hagués guanyat ja molts títols, aquest partit potser ja no l'aixeques, no? Però aquesta fam de Gavi, aquesta fam de Rafinha, Lamine, no? Això marca la diferència, també.
Està claríssim. Al final, ja ho vam parlar l'altre dia, és la competència. O sigui, al final el jugador que surt del banquillo té la necessitat de fer-ho bé per guanyar-se la titularitat. I aquí al Barça, ara hi ha jugadors que són molt importants però que no tenen la titularitat guanyada. És a dir, l'any passat sortia Rafinha, cabrejat, al minut 70, i entrava en Ansu Fati, que no sabíem si rendia, no rendia, si estava bé, si mentalment... Ara no, ara surt cada jugador que surt, posa el seu gra i el joc millora, com deia en Víctor. O sigui, és que surt el jugador i millora el jugador que està al camp, normalment. I això està passant al Barça i ho estem veient des de... Pues, sobretot des de l'arribada de tots aquests jugadors.
Sí, jo crec que és una barreja de les dues coses. Una de... És evident que hi ha jugadors que tenen fam perquè no han guanyat, o sí, han guanyat la Lliga la temporada passada, però no són els d'abans que portaven guanyades no sé quantes Lligues i no sé quantes Champions. I, no sé, puc parlar de Gavi, de fins i tot Lewandowski, que sí, que ha guanyat molt amb el Bayern, però no amb el Barça, d'Araujo, de tots aquests jugadors... però també tenen molta fam els dos que han arribat ara. És cert que ho estem personalitzant molt amb ells dos, amb Joao Félix i amb Joao Cancelo, és cert. Però és que... És
no, el gran... però avui el primer gol, que és la clau de tot, s'alimenta Joao Félix, i després arriba el moment Cancelo, després de fer un partit dolentíssim.
Per això ho dic, que ho estem personalitzant molt amb ell, no avui, o sigui, des de fa... bueno, una setmana, els últims tres partits, però és que clar, és que els estan jugant molt bé els dos. Això, Cancelo no ha jugat bé durant 80 minuts, però al final ha estat clau. I després, el que deia la Dai, no només és la fam de guanyar, sinó que és la fam de jugar. Perquè Araujo ara no té garantit el ser titular, jo crec que ho serà.
Però, sí, jo també. Després del que hem vist avui,
sí, probablement ell ara està a casa, assegut al sofà, sabent que també ho serà. Però sí, sí, avui surt dient, ostres, aquests dos ho han fet bé...
Condé i Christensen són molt bons, també, i els tres potser no podem jugar.
I Condé ha pujat molt al nivell, perquè sí, ja no està jugant de lateral, està jugant de central, i això ho veu també ara, ojo, ha
sortit. I això està passant en moltes posicions, és a dir, Gavi, Pedri ha estat lesionat, i com que Pedri ha estat lesionat, Gavi és titular, però quan torni Pedri, qui jugarà? Hi ha Gundogan. Ara s'ha lesionat Frenkie i hi haurà espai per tots, però Oriol Romeu estava jugant molt bé, ara potser podria perdre la plaça. Davant Lewandowski és fixa, però després els altres pot jugar qualsevol. Llavors és el que deia la Dai, quan tu surts saps que tu has de guanyar.
Yo creo que hay también un cambio generacional que lleva años el Barça haciéndolo, y que hasta el año pasado no se pudo hacer total, que es que salgan al final de la plantilla Jordi Alba, Busquets, Piqué. Eso al final, para mí son jugadores espectaculares, y creo que Busquets hasta el año pasado jugó a un nivel altísimo. Pero cuando hablábamos del hambre, hablábamos de que habían ganado títulos o no, al final ellos siguen siendo o seguían siendo los jefes del vestuario también. Entonces cuando esta gente sale, al final es como verte un poco sin esa referencia del capitán, del que manda, y en tener que empezar otra generación. Y a partir de ahí, sí que es verdad que la gente que hay no ha ganado títulos o no han ganado prácticamente nada con el Barça, otros han ganado fuera. Pero el verte sin estos referentes también hace de decir, ahora tenemos que dar todos un paso adelante, ya sea a nivel campo, a nivel juego, pero también a nivel de llevar el brazalete, de creerme las cosas, de ser importante dentro del equipo y dentro del club. Y todo esto hace también que cambie un poco la filosofía y que veamos esos jugadores con hambre y con ganas de hacer las cosas bien.
Lluís, no sé si tu tens experiència amb alguna remuntada com aquesta, però quina part de culpa li dones a tot plegat a Xavi també, que ha estat tocant moltes coses a la segona meitat fins que en els últims 10 minuts li ha sortit tot, no? Amb evidentment Cancelo, que no havia estat jugant bé de mig centre durant tot el partit, doncs especialment a la segona part, que és quan ha actuat en aquesta posició, doncs et surt i et revoluciona el partit, no? Però quina part de culpa li dones a Xavi en tot plegat?
Sí, a veure, jo crec que avui és el típic partit que acaben guanyant, i ara parlarem de les coses que Xavi ha fet bé, però que si avui acabes perdent, a Xavi se l'hagués criticat bastant, no? Perquè la realitat és que 80 minuts de partit el Barça no ha estat bé. En la primera part a mi m'ha faltat molt ritme de circulació, la posició de Cancelo per fora, per mi crec que aporta més en aquell doble pivot quan en atac des de la posició lateral ve més a dins. Joao i Ferran com a extrems donaven poca amplitud, venien molt com a interiors, hi havia molta gent a dins. Per tant, per mi la primera part, tàcticament, no, des d'un pla de vista de joc col·lectiu i tàctic, no ha estat bona. El que sí que la segona part, jo crec que Xavi avui ha estat més atrevit que mai i ha dit, anem pel partit. O sigui, ja el tenim perdut, o ja tenim bastant perdut, anem pel partit i ho anem a fer amb canvis arriscats. I ha tret tota l'artilleria, és que realment ja se l'ha jugat a un partit més d'àrea a àrea, un box-to-box, un partit obert, sabent que el Celta podia acabar de rematar en alguna transició, en algun contraatac, però és cert que al final li ha sortit bé. I llavors, quan fas canvis i l'equip remunta i l'equip guanya, és que Xavi ha encertat, és que Xavi ho ha fet bé, i també hem de reconèixer aquesta valentia que altres dies també l'hem criticat, en aquells partits de l'any passat, segurament de l'1-0-0-1, 1-0-0-1, doncs avui jo crec que Xavi ha fet un pas endavant, ha fet canvis d'atrevits i avui ha sortit cara.
També hi ha una altra lectura en aquest sentit, els canvis que pot fer el Barça i els canvis que ha fet el Celta. Ha marxat Larsen, ha marxat Iago Aspas, ha marxat Jonathan Bamba, no?, que eren els que estaven donant una mica de sortida al Celta, i han entrat jugadors que no els hem vist pràcticament, no?
Hem de recordar que el dimecres hi ha partit, bueno, dimecres, que hi ha jornada intersemanal, i això fa que canvis de jugadors. Però sí que és cert que a mi m'ha sobtat molt que Benítez se l'escapés aquest partit, perquè normalment sol ser un entrenador bastant defensiu. Jo crec que el Barça, com deia en Lluís Cortés, li ha donat amb la clau i ha tingut la sort de poder guanyar el partit, perquè al final en Xavi el que ha fet és ficar jugadors dintre el camp ofensius. Pot sortir cara, però pot sortir creu.
De fet, hi ha hagut molts contracops i moltes...
Durant molts moments tothom pensava que era creu, perquè el Celta fet el 0-2 faltant 10 minuts.
En aquell moment ho veien tots perdut.
Sí, és un dels partits que ganes, però probablement tengas otro parecido i no lo ganes, perquè al final tiene que entrar el primer gol, cuando entra el primer gol sí que cambia todo, te cambia la dinámica, pero si no consigues meter ese primer gol con 0-2, minuto 75, es muy difícil. Y como decía Adai, contra un equipo de Benítez, que es un técnico que trabaja muy bien en el equipo a nivel defensivo, tiene un bloque muy duro, muy bajo, entonces es complicado meterle en mano.
Y al público, ¿no?
Que així com tots ens ho hem vist des del el pla del Barça, tots ho veiem perdut, jo crec que Benítez ho veia guanyat, i aquí és on s'ha deixat escapar el partit. Sí. Jo crec que Benítez ho ha vist, un 0-2, hi ha jornada intersemanal, com deien els companys, queden 10 minuts, això està guanyat. I aquí és on crec que Benítez s'ha equivocat.
I el públic, després del primer gol, no?, ha jugat el seu paper, ho heu comentat, crec que al final de la transmissió, Marta, però diguéssim que és igual en aquest cas. De fet, em van fer moltes tertúlies a l'estiu dient, no, és que a Montjuïc no serà el mateix, el públic no empenyarà igual, els dies importants. Doncs avui jo crec que des de fora es notava, des de dins s'ha notat, entenc, no?
S'ha notat moltíssim. Sí que és veritat que hi ha hagut, sempre hi ha els clàssics que llencen la tovallola, sí, i
tribunero, no?
I que han, ho veien perdut i han marxat, però la gran, el gran gruix de l'afició avui s'ha quedat, ha empès moltíssim. És veritat que la grada d'animació té menys seients dels que voldrien i és menys nombrosa i menys sorollosa que no pas al Camp Nou, però s'ha notat moltíssim avui com han sumat i realment l'ambient ha estat força espectacular a Montjuïc i jo crec que l'èpica i la remuntada d'avui no es pot explicar sense el factor del públic també.
Perquè vosaltres que heu estat jugadors, Adà i Víctor, clar, perquè a vegades algú et diu, no, és que els jugadors estan tan concentrats que no escolten absolutament res del que hi ha al voltant, però suposo que en aquell moment, quan fas el primer, ho escoltes tot i més, no?
Escolta, moltes vegades escoltes el que vols. Això de que no s'escolta és una mentida. És a dir, si la teva afició et recolza a
la primera... Vull dir que no sé si...
A veure, ajuda Anfield, més... Anfield, la tragèdia del Barça, Anfield, s'explica per molts factors, però un d'ells és Anfield, i és la gent d'Anfield com allà, collaven i com allà... empenyien el seu.
Allà surts perdent 1-0.
Sí, allà sí.
Totalment.
El que vull dir és que t'ajuda tu, però també el rival és una mica d'allò de dir, hòstia, que vienen, no? Una mica.
No, això ho saps segur. O sigui, no és el mateix veure el públic marxar i xiular que veure el públic animar, aixecar-se, aplaudir, i això el jugador nota molt, és evident. O sigui, que és el factor 12, això és seguríssim.
100%, estoy totalmente de acuerdo. Tú no escuchas si alguien te dice algo a ti directamente o si quieres comunicarte con alguien, es muy difícil, pero el ambiente, cómo la gente está, si la gente está enchufada o no, si desde el primer minuto están contigo, eso sí que lo escuchas y eso te da vida. Al final hay miles de ejemplos de equipos que no sería lo mismo sin la afición y sin el campo que tienen, porque son equipos de un nivel similar a otro, pero el que tiene el campo mejor y mejor afición probablemente muchas veces quede por encima del otro. ¿Por qué? Porque eso es fútbol al final. Uh-huh. Es llegar a un campo y ver que tu gente está contigo y al rival también le afecta en modo contrario.
6 minuts i per sobre de 11:45 de la nit hem de fer una pausa, però de seguida continuem parlant d'aquest Barça 3, Celta 2, d'aquesta remuntada del Barça, i fem passar l'Oriol Jové perquè jo crec que ens ha de posar en context el que ha passat avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, perquè no és gaire habitual, fet és històric, fins i tot podríem parlar de història el que ha fet avui el Barça. Ara tornem.
RAC 1. El millor remei per a la depre postvacacional és tornar a la teva superbutaca, a les teves crispetes cruixents i emocionar-te amb les teves pel·lis favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Vida Perra. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
Jo quan em posava l'ordinador pensava, què em passarà avui, no? Fins que veu arribar vosaltres i jo he tornat a néixer.
Portar la fibra a l'Àngela, aïllada de tot, inclús de companyies que volguessin fer-ho. És el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
La Daurada Restaurant. Reserva taula davant del mar en un espai gastronòmic únic al port de Vilanova.
Especialitat en arrossos, peix de llotja i cuina mediterrània de mar i foc.
Sala climatitzada i terrasses amb vistes panoràmiques i postes de sol espectaculars.
La Daurada Restaurant. Obert tot l'any. Vilanova i la Geltrú.
RAC 1.
La banda sonora de cada matí.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté, el programa més escoltat de la ràdio a Catalunya.
La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio.
RAC 1, tots som 1.
Actualitzada, més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
diràs, amb Gerard Ballera.
Minuts i tres quarts de 12 de la nit, tu diràs en directe a RAC1 fent la tertúlia amb en Ferran Correas, amb Víctor Sánchez, Dai Benítez i a Lluís Cortés després d'aquesta remuntada a l'estadi olímpic Lluís Companys per 3-2. És el moment de que l'Oriol Jové, com fa a vegades en aparicions espontànies al tu diràs, ens contextualitzi per què la victòria d'avui del Barça és històrica.
Dada Jové.
Dada o dades, avui. Hola, Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, anem a pams perquè tots ho entenguem, perquè el que hem vist avui no és massa normal. Quantes vegades el Barça ha remuntat un marcador advers de 2 gols o més a la Lliga?
18 vegades. 18 vegades que el Barça arriba a anar perdent en algun moment per 2 gols o més i acaba guanyant el partit. Ha passat, insisteixo, 18 vegades, l'última fa més de 5 anys. Un Reial Societat 2, Barça 4... del gener del 2018.
Val, però això és més factible, diguéssim, que tu pots remuntar 2 gols en contra, però al minut 35, al 50 i al 70. Però avui la remuntada ha arribat amb un gol al minut 81. És la vegada que ha arribat més tard?
El primer gol, sí. És a dir, fins ara el primer gol d'una remuntada, insistim, de 2 gols o més, que més tard havia arribat, era el minut 71, l'11 de febrer del 62, al camp del Betis, Eulogio Martínez marca el 2-1 al minut 71. El Barça acaba guanyant aquell partit per 2-3, i també el 19 de maig del 96, al Camp Nou contra el Celta, amb l'1-2 marcat per Cuellar, també al minut 71. Des d'avui, el rècord, evidentment, serà per Lewandowski, amb el primer gol de la remuntada, marcat al minut 81.
I més enllà del Barça, és la remuntada més bèstia dels últims anys a la Lliga?
No, això és una dada de Mr. Chip, perquè evidentment la nostra base de dades només té registres del Barça, però la d'avui és cert que és la remuntada més èpica de la Lliga dels últims 15 anys. L'última com aquesta, amb un equip que perdia de 2 gols o més a 10 minuts pel final, va ser un Numancia Valladolid que anava 1-3 al minut 83, i llavors el Numancia va marcar 3 gols en 4 minuts, i al 87 el marcador havia passat a ser de 4-3. Déu-n'hi-do aquesta remuntada també, com la del Barça. 2 gols en contra i acaba guanyant d'un gol també en els últims 10 minuts de partit.
Per tant, el que hem vist avui en els últims 15 anys a la Lliga no havia passat. Era excepcional que passés. I és la remuntada més ràpida de la història?
Del Barça, i sense que després tornés a canviar el marcador, sí. Avui, entre el primer gol del Barça i el de la victòria, hi ha només 8 minuts i 27 segons, però hi ha un partit al camp de l'Atlètic de Bilbao de l'any 35.
L'any 35, eh? Vull dir, aquí els que som aquí no hi érem, la veritat.
Any 35. Els nostres avis.
Sí. Abans de la guerra.
Sí, sí, abans de la guerra.
El Barça perdia 2-0 al minut 25 de la primera part, 2-0, i 4 minuts després, al minut 29, i ha marcat 3 gols, i pràcticament, vaja, 3 gols pràcticament seguits, i ha remuntat del 2-0 al 2-3 a Sant Mamés en només 4 minuts, gols de Ramon Berquesi i Josep Raic. El que passa és que després hi ha més gols, marca també l'Atlètic de Bilbao, el Barça també en fa 2 més, acaba guanyant 3-5, i després hi ha també un Getafe-Barça de l'any 2013, que el Barça va perdent 2-0 al minut 35, i en l'espai de 8 minuts i 14 segons, Pedro marca 3 gols que capgiren el marcador només 14 segons més ràpid que avui. En tot cas, novament, parlem d'un partit en què això passa a la primera part i en què després hi ha més gols, perquè el partit acaba 2-5. Però sense que hi hagi més canvis al marcador després del gol que remunta el partit, sí que la d'avui és la més ràpida, la remuntada més ràpida de la història del Barça, amb aquests 8 minuts i 27 segons entre el primer i el tercer gol, sempre parlant, evidentment, de remuntades de 2 gols o més.
Per tant, sí, has trobat 2 exemples més en tota la història. A un has hagut d'anar abans de la guerra, fins i tot, però estem parlant d'una cosa també molt excepcional. I l'última pregunta: és la vegada que aquesta remuntada del Barça ha arribat més sobre la botzina de la història del club?
És la segona, perquè el gol de la victòria el marca Cancelo al 88, avui, al minut 88, i l'any 2012... el Barça aconsegueix marcar el 2-3 contra el Sevilla al minut 93. Perdia 2-0 al Pizjuán. Cesc va marcar el 2-1 al 53. El mateix Cesc va empatar al 88, que per cert és el gol de l'empat que ha arribat més tard de tota la història. I David Villa va culminar la remuntada amb el 2-3 al minut 93, però en qualsevol cas és la segona de tota la història que s'ha certificat més tard, aquesta remuntada, quan el Barça havia començat perdent amb dos gols de diferència.
La base de dades de l'Oriol Jové, de la història del Barça, rebuscat avui durant tots els partits, i sí, hem trobat exemples d'alguns partits similars, però són molt pocs. Oriol, bona feina, gràcies.
A vosaltres, fins ara.
Tres quarts de 12 de la nit. Va, anem a estirar algun fil més de tot el que ha passat aquesta tarda a Montjuïc. Per exemple, algun nom propi. I vull començar pel de Lewandowski, els dos Joaos ja n'hem parlat, però vull començar pel de Lewandowski, que és el davanter que ha marcat avui els dos gols que iniciaven la remuntada. Com ha canviat la vida del polonès amb Joao Félix al costat, amb el mateix Cancelo, que avui és qui li fa la passada endarrere, i ell ja va avisar, perquè va fer, crec que un parell de declaracions dient, no, és que necessito que l'equip jugui un pèl més a l'atac, necessito que
de fet,
que hi hagi
més
socis. Més
davanters.
Més socis, una mica 4-3-3. Ell va avisar, ha estat així, i mira, de moment continua marcant uns quants partits consecutius. Vull dir que no es pot posar en dubte la fiabilitat de Robert Lewandowski.
Sí, el que estem parlant, al final el tindre més arribada, jugadors sobretot per banda, perquè ell reclamava molt tindre, com dèiem, jugadors d'atac, però jugadors davanters, jugadors extrems, que arribin a l'àrea, que tinguin protagonisme, que li posin pilotes, i fa, no sé si va ser la pretemporada, jo havia sentit que no arribaria a l'hivern, que Víctor Roque vingués perquè no arribaria. Estem parlant de Robert Lewandowski, és un jugador d'àrea, que pot jugar fora de l'àrea, evidentment, perquè té molt nivell, però és un jugador d'àrea, necessita pilotes dintre de l'àrea, necessita jugar dintre l'àrea. Sembla que porta 6 gols.
6 gols porta ara mateix, és el màxim golejador de l'equip, 5 a la Lliga, 1 a la Champions.
Clar, són unes dades brutals, dades de Lewandowski. Ha millorat molt el seu joc? No, segueix sent un jugador que pressiona amb l'edat que té, pressiona i va, funciona dintre el vestuari, que és un líder dintre el vestuari, però també dintre del camp. Jo crec que estem parlant d'un jugador que és fonamental per anar a jugar totes les competicions.
Ara, això que has dit amb l'edat que té, amb 35 anys, avui després de marcar l'1-2 que el marca ell, és el primer que va fer la pressió, però com un boig. Estem parlant del minut 85, un Lewandowski no va descansar l'altre dia, va jugar el partit sencer, vull dir que és de remarcar l'estat físic amb el que està Lewandowski. Qualsevol altre davanter segurament estaria bastant fos ja en aquell minut de partit. Però és el que diem, no? A més, el primer Ferran és la factura, és a dir, el toc per sobre del porter és brillant.
És que Lewandowski és golejador, fa molts anys que porta sent golejador a la Bundesliga, a Europa.
Sí, però
l'altre dia va marcar el seu gol número 100
a la Champions.
Al final, vull dir, no és Messi, però potser sí que és un jugador pel qual has de jugar per ell, no? Víctor,
sí,
vull dir,
és un tio d'àrea.
Si t'està demanant algú per associar-se...
Tu deies el primer gol és evident que la passada de Joao Félix és molt bona i ell és un toc, bueno, exquisit per sobre el porter. Però el segon gol és un gol de davanter, de davanter centre, perquè ell quan veu que Cancelo està a punt d'arribar a la línia de fons, el que fa és quedar-se enrere. O sigui, mentre tota la defensa se'n va cap a defensar la porteria, ell se'n tira enrere. Cancelo el veu molt bé i li fa la passada enrere, però és allò, és un gol de davanter. O sigui, hi ha molts altres que no, que segueixen la pilota i no tira enrere per quedar-se sol. I és el que fa. Per mi, dubtar Lewandowski és un pecat. És un pecat, perquè al final hi haurà cagada, perquè què et passarà? Que el retratarà el partit següent.
Mira la Marta, perquè vaig fer una aposta...
Va fer una aposta amb el Pou i s'està penedint ja d'haver-la feta.
La gent es deu creure... Jo sóc el primer que, quan vaig dir el Barça fitxa Lewandowski, el Barça màxim candidat a guanyar la Lliga, la va guanyar. El Barça té Lewandowski aquest any, el Barça és màxim candidat a guanyar... Només amb això, a diferència, o sigui, a diferència del teu màxim rival, que és el Real Madrid, només amb això jo crec que ja el Barça ja és candidat. Imagina't. Imagina't.
perquè t'assegura, sí, aquests 20-25 gols. Passa que és veritat que hi va haver...
23 gols a la Lliga la temporada passada, 33 en
total. No sé en quin moment vaig acceptar el joc del Pou, però...
Perquè vas dir que... Tu vas dir que en marcaria menys de 30.
Menys de 30, clar, per a més en totes les competicions, vull dir, que li vaig posar molt fàcil. Sí, sí, com diu ell, vaig picar absolutament, perquè, en fi, no tenia cap sentit l'aposta. Víctor, Lluís, us vull escoltar també parlar sobre Lewandowski en aquest sentit.
Bueno, yo creo que es un jugador, sobretot es goleador, ya ha goleado toda la vida. Yo creo que es un jugador perfil, ahora lo estamos viendo también con Harry Kane en el Bayern, es un jugador que va a marcar goles siempre. Si tú lo rodeas de buenos jugadores, haces que los balones lleguen al área y le haces un buen equipo alrededor, siempre te va a marcar goles. Es verdad que tiene 35 años, pero está bien físicamente, se cuida mucho, lo sabemos. Hoy en día el fútbol no es como antes. Hoy en día el fútbol hay jugadores como el caso de Luka Modric, el caso de Sergio Ramos, 36, 37, 38 años y siguen jugando, el caso de Jesús Navas. Entonces yo creo que es, como te digo, es un jugador que tiene el gol entre ceja y ceja, que además es muy, muy, muy competitivo y que sobre todo también... cuando hablábamos antes del hambre, es un jugador que quiere ganar títulos en el Barça. Entonces, eso es clave también para cuando no le salen bien las cosas, quejarse de o levantar un poco la voz para decirle que le traigan a jugadores y cuando le traen a esos jugadores, responde a las mismas maravillas.
Totalment. És que estic molt d'acord amb el que comentàvem ara i només per afegir alguna cosa així una mica diferent. És cert que Robert Lewandowski és un jugador que es cuida molt, que físicament està molt bé, i hi ha gent que potser en algun moment ha dubtat pel tema de la seva edat, però realment és un jugador que físicament l'hem vist sempre rendint a un nivell altíssim. Però sí que és cert que a mesura que va passant els anys, i ja no parlo d'aquest últim any, sinó dels últims anys, des del Bayern fins al Barça, Robert necessita que cada cop les coses passin més a prop de l'àrea. És a dir, és poc capaç de crear-se una jugada ell sol des de centre del camp o en una transició de molts metres el poder guanyar avantatge als seus rivals. Per tant, sí que en el joc que avui dia està aconseguint dur a terme el Barça, amb el 5-0 l'altre dia amb Anvers, amb el Betis, amb els partits on té possessió i té una posició efectiva i en una zona del camp on realment li interessa tenir-la, allí és on Robert Lewandowski pot ajudar més al Barça i pot realment treure a passejar tot el que realment sap fer, sí, que és finalitzar, que és associar-se també en curt, perquè abans hi ha estadístiques que no només fa gol, sinó que porta també, aquest any són 4 assistències ja, entre Lliga i Champions, o sigui, 6 gols i 4 assistències, són números boníssims per un davanter, i és un davanter que ja el voldrien segurament el Real Madrid, però el voldrien també molts altres equips tops d'Europa.
A banda de Lewandowski, quin altre jugador destacaríeu? Jo en tinc molts d'apuntats, però realment cadascú ha fet la seva funció avui, no? Hem parlat de Joao Félix en el primer, que avui ha estat més desaparegut, però clar, et fa aquesta assistència, que és el desencadenant de tot, no? Vull dir, que és la clau de tot plegat, una mica la clau de la victòria, és l'acumulació de moltes coses, però vull dir, fins aquell moment el Barça estava perdut. De fet, crec que el to del partit era baix, ja el to de l'equip era com d'anar una mica, va, a veure si ho intentem, però és la clau de tot plegat, aquesta màgia, no?
Jo, fins ara, no amb el partit d'avui només, fins ara em quedo molt amb l'actuació de tots els partits de Gundogan. És un jugador que millora el joc de l'equip, evidentment, però parlant avui ha sigut un dia espès, sobretot la primera part, ens ha costat. Què té Joao Félix? Que pot ser omnipresent, pot semblar que no estigui al partit, però amb una acció té, el que parlàvem abans, té molt de talent. O sigui, s'ha inventat el primer gol amb una passada que pràcticament no existia, perquè tenia dos rivals davant i Lewandowski entrant pràcticament en fora de joc. És a dir, bueno, el més important, el que parlàvem abans, els jugadors que surten de refresc, que estiguin i que pugin al nivell, i crec que això una mica ha sigut la base del partit d'avui.
Jo, per destacar un diferent, destaco a Gavi. Destaco a Gavi perquè...
T'agrada més? És a dir, l'hem vist jugar molt endavant a Gavi fa unes setmanes, però últimament està jugant més a la base de la jugada. T'agrada més des d'aquí? A mi m'agrada més.
A mi també. A mi també, entre altres coses, perquè jo crec que Gavi no té... Avui s'ha inventat una passada al tercer gol a Cancelo, boníssima. Però Gavi no té aquella última passada que sí que tenen Joao Félix o pot tenir Pedri quan estigui
o Gundogan.
però sobretot avui, que ha estat sobretot a la segona part, quan el Barça ja s'ho ha jugat el tot per al tot i ha deixat la defensa...
Sense Gavi, la remuntada no es fa avui.
La defensa ha quedat allà totalment desguarnida. La de pilotes que ha tallat, que les ha donat ràpid, que ha sortit... En fi, rubrica el gran partit amb la passada del tercer gol. Per mi ha fet un altre gran partit i és d'aquells jugadors que... quan comença la temporada i veus els fitxatges del Barça, penses que potser aquesta temporada començarà sent suplent. De fet, bueno, el primer partit va ser suplent, perquè si tu mires el quadrat, veus Oriol Romeu, Gundogan, Frenkie
i Pedri, i Pedri, sí, passa, sí.
Que a més t'arriba Joao Félix i dius, ostres, Gavi, aquesta, però ja veureu com acabarà jugant.
De fet, Xavi va fer unes declaracions partits molt contundents parlant de Gavi, sí, en el darrer postpartit, no en aquest, en l'anterior, que deia, és que no sé en quin moment es pot treure Gavi del no. camp.
Mira, per via interna, el Lluís Cortés em passa... Lluís? Em passa un vídeo dels highlights de Gavi. Què estaves veient? Estaves veient el vídeo de Gavi avui?
Justament estava veient aquest vídeo i estava explicant el company tot el que ha fet Gavi avui i ho estava veient al vídeo. O sigui, estava veient totes les accions que anava detallant, eren totes les que estaven recollides en un vídeo de 2 minuts... amb les accions de Gavi en el partit d'avui. O sigui, crec que Gavi ha fet un treball increïble, un treball diferent, potser també el que li hem vist altres dies, i res, només te l'he enviat per això.
No, està molt bé, està molt bé.
Mireu també aquí l'estudi.
A més,
realment...
No hem d'oblidar que ha sortit i el primer que ha fet és targeta.
Sí, targeta groga. I després aquella jugada que se l'ha jugat amb un penal amb Bamba, em sembla, que no, ha estat una piscina de Jonathan Bamba al davanter del Celta, però sí, que després ha de vigilar. Sovint vigila, Fixeu-vos-hi que li ensenyen la groga perquè intenta vigilar perquè no li ensenyin la segona.
Xavi l'haurà de treure de l'equip aviat perquè va targeta per partit i veurà.
Quantes en porta ja?
En porta la d'avui, són 3 a la Lliga, 3. Una a la Champions.
3, està partits, una d'estar, no? Per segur.
Més ho hem destacat a la transmissió.
No, m'agradaria escoltar, Lluís, creus que Gavi pot jugar més a prop de, diguéssim, de la base de la jugada en aquesta posició, fent la funció també del doble pivot al costat de Romeu, per exemple? Creus que se li adapten més les seves característiques en aquesta posició?
Jo crec que sí que pot. Crec que Gavi és un jugador que es pot adaptar.
S'adapta tot, no?
A les 3 posicions del centrecamp, més la quarta posició, que és on l'hem vist més últimament, que és aquesta posició d'extrem, però venint a dins, no? Jo crec que per mi aquesta és la millor posició per Gavi, però és cert que aquest any, amb els fitxatges del Barça, sobretot en la fase ofensiva, en la part més ofensiva, a Gavi potser l'hem de reubicar. I és cert que en el triangle aquest de dins, Gavi pot jugar en qualsevol de les posicions. A mi m'agrada més en zones més avançades, però avui s'ha vist clarament que si Frenkie de Jong, per exemple, que ara l'hem de tenir un mes i mig fora, necessitem un recanvi per Frenkie, tenim l'opció de Gavi, que per mi és prou fiable.
3 minuts i la mitjanit, he de fer una pausa abans de les 12 i rematem aquest Barça 3-2 parlant de les males notícies, Marta, perquè també n'hi ha hagut de males notícies, d'aquests 80 minuts que hem vist desconcertants. No ha marxat Xavi molt content amb el joc, evidentment, i de la lesió de Frenkie de Jong. Ara n'expliquem els detalls. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Apropa't a Auto 88 i descobreix totes les ofertes que tenim disponibles. Tenim una àmplia selecció de cotxes elèctrics, híbrids, urbans, SUV i 4x4. Tria el que més s'adapti a les teves necessitats. Auto 88, concessionari oficial Fiat, Abarth, Jeep i Alfa Romeo a Barcelona. Més informació a auto88.com.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona, plena de novetats.
amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona. Vine a descobrir-lo. T'esperem a Masterclass, el teu concessionari oficial Hyundai a Barcelona.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Ràbic, Hyundai, Solideo i Barta.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un...